Susto o muerte, no està malament, tampoc, no està malament. Madrid. Vale, el que es defineix avui és en quin lloc del quadre va cada equip. Perquè ens fem una idea, imagineu-vos un quadre a l'esquerra i un quadre a la dreta. Esquerra i dreta.
Un quadre a l'esquerra i un quadre a la dreta.
Vale? A l'esquerra hi ha el Paris Saint-Germain, el Madrid, el PSV i el Bruges.
Correcte.
I a la dreta hi ha el Benfica, el Dortmund, el Bayern i el Feyenoord. Si el Barça va a la part esquerra del quadre, li toca al PSG. Si va a la part dreta, li toca al Benfica. I a partir d'aquí ja es pot saber qui li podria tocar a uns quarts de final o a una semifinal. En el cas de que vagi contra el PSG, en el cas de que vagi contra el PSG, en unes suposades semifinals li podria tocar al Madrid.
Correcte. I si ens torna a tocar al Benfica, eh?
En el cas que ens toqui al Benfica, ja no et trobes al Madrid fins al final.
Vaig tornar de Portugal ple de castells de gelat.
Sí, clar, clar, és que era més millor que ens toqui al Paris Saint-Germain pensant en la salut del president Laporta.
Ja tenen uns formatges...
I foie gras.
En el fons és fàcil, eh?
Sí.
En el fons és fàcil. El quadre està bastant definit.
Per tant, el primer
que... No és fàcil, que l'has explicat bé.
Bon dia, Ivan Sant Antonio, com estàs? Estem esperant a Joan Puigcelli, que de moment no ha aparegut.
No havia entès res d'aquest sorteig fins que no he arribat aquí i ho has explicat.
Home, hem estat una bona estona dalt la redacció treballant en l'explicació. Exacte. Hem viscut moments de Mario César. Val, per rematar-ho, Sol de Vila ha d'explicar que la previsió del sorteig que fa la UEFA és cap a un quart d'una, ja sabrem pràcticament tots els emparellaments dels vuitens de final.
Sí, d'aquí 9 minuts hauríem de saber-ho. D'aquí 9 minuts hauríem de saber-ho. I al Barça, si això li interessa a la gent, per anar bé, si volguéssim el Benfica, per anar bé el Barça hauria de sortir... la última bola de totes del sorteig. La última.
Clar, si això serà més fàcil quan quan
es comenci,
sí, perquè ara no es complica.
Ara diria que anàvem bé.
Només pot sortir o la penúltima o la última bola del sorteig.
Correcte.
O la penúltima o la última. Si
és a dir,
si surt la penúltima és el PSG, si surt la última és el Benfica.
Hi ha quatre bombos en el primer sorteig, quatre bombos, i aquests bombos estan formats per parelles. Un dels bombos és Liverpool i Barça. Si surt primer la bola del Liverpool, el Liverpool jugaria contra el Paris Saint-Germain.
Oh, okay.
I el Barça contra el Benfica.
L'última vegada que vaig sentir que hi havia quatre bombos, ho vaig sentir de la boca del Kyle Walker.
repartits.
I els quatre eren seus.
En tot cas, quedeu-vos amb això. Paris Saint-Germain o Benfica. Un d'aquests dos serà el rival del Barça als vuitens de final de la Champions. Avui queda definit tot el quadre. Vuitens. De què riu la Núria Vilamala? Que veig que li fa molta gràcia l'explicació que estem fent del sorteig. De moment ha quedat tot clar, eh, Núria? Sí, aixeca el pols a la Núria Vilamala. Avui es sorteja vuitens, quarts, semifinals, ara, tot el camí.
Hi ha una cosa molt fàcil, eh? Amb tot això, que és esperar a un quart.
Sí, sí, també, i dir, però...
I aquest cosa d'aquí ens ha tocat.
S'havia de fer una prèvia, estem d'acord que millor Benfica que Paris Saint-Germain? No,
absolutament.
Fot de llarg.
Absolutament, però també ve de gust, un PSG.
A mi gens.
Sí. És
un altre cop, Luis Enrique...
Luis Enrique de rival no m'agrada gens.
Dembélé en un gran moment de forma.
Yo estoy ya un poco cansado también de encontrarme al Barça, porque cada año son las mismas preguntas, cada año son los mismos periodistas, cada año son la misma gente. Yo la verdad que si me puedo encontrar pues con un periodista de otro sitio, pues la verdad
usted prefereix el Liverpool al Barça, cuidado,
A mí ya llega un punto que me da igual. Los dos me parecen grandes rivales, los dos me parecen una dificultad increíble, como llamamos ya toda la Champions, porque realmente está muy difícil todo por culpa pues de siempre del calendario, de todo lo que nos ha tocado.
Faci una mica d'exercici, que vostè sempre fa una mica de...
Sí, ara en dos minuts saldrà l'arma.
I ara, de seguida, si toca el Paris Saint-Germain, tornem a saludar a Luis Enrique. I un derbi, Ivan, madrileny, a vuitens, estaria bé, no?
No ho sé, el Madrid m'és igual.
Sí, home, però posats a tocar, millor que li toqui l'Atlético que el Bayer Leverkusen.
Sí, perquè crec que el Bayer Leverkusen el Madrid no té res a fer. No, de veritat, eh?
Entrenat per Xavi Alonso, eh?
Sí, malgrat que la temporada passada va ser pues, segurament un dels millors equips d'Europa i per joc i tot, jo crec que aquest any amb el Madrid... I en canvi l'Atlético és un os sempre pel Madrid, sempre ho és, i encara que també és cert que a la Champions li ha guanyat dues finals, alguna vegada ha de caure a cara per Simeone. Però a mi el que em preocupa és el Barça i el Benfica. És cert que li va costar molt, sobretot allà, que vas acabar guanyant, però li vas fer 5 gols. I això no s'oblida. I sobretot no ho obliden ells. Per tant,
però jo tinc la sensació que sempre que hem anat a Dalús es pateix,
bueno, és la patir,
però ja, malament, però
ja és a partit, ja no és un partit sol, no, o sigui, no estàs jugant allà.
L'alarma, Luis, apaga l'alarma. Què és això? Què ha passat?
No hi ha alimento.
Fins a avui per l'estim, podreu veure com Luis Enrique està fent ara mateix unes quantes flexions.
No em pot fer res més perquè l'imitador de Luis Enrique està cardat.
I aquesta música vuitantera...
Però no, música de deporte, me parece fantàstica.
Música de deporte, atenció, eh? Amb això entrena Luis Enrique, amb aquesta música que acabeu d'escoltar. Deies, Ivan, parlant de Dalús.
Ah, sí. No, dic que m'estimo més al Benfica. Jo crec que és evident. O sigui, això de no, el més fort i tal. Però també crec que el Barça amb el PSG pot passar tranquil·lament.
Tranquil·lament, eh?
Sí. O sigui, no vull pecar optimista, però veig l'equip molt endollat. O sigui, veig que van a totes. O sigui, van no només a per la Lliga, van a per la Copa, van a per la Champions. I el PSG l'any passat hi ha gent que té molt mal record. Araujo té mal record,
sí.
i els que ja hi eren la temporada passada. I hi ha un factor a favor, que ho digui jo, perquè no hi ha Xavi. I jo crec que el Barça va patir una mica desgast emocional pel fet de Luis Enrique va estar molt intel·ligent, d'altra banda, poc afortunat i sobretot poc elegant amb Xavi durant l'eliminatòria.
Totalment d'acord.
Però crec que això, en el fons, va acabar beneficiant a Luis Enrique molt més que no pas a Xavi, que fins aquell moment, la temporada no estava sent dolenta. Perquè, de fet, recordem, la memòria és curta, però recordem que va guanyar el camp del PSG amb un Rafinha fent el que fa ara, precisament el que fa ara, i per tant, tampoc no... O sigui, al final, quan tu has de guanyar la Champions, és un tòpic, però que vagin passant. I això passa amb els equips campions.
És un tòpic, com dius, però t'has de trobar els equips més forts.
No, però els equips campions...
Sí que és veritat que... Clar,
no trien rival.
El Barça, tant li toqui una banda del quadre com l'altra, és a dir, li toqui Paris Saint-Germain o Benfica, la veritat és que uns hipotètics quarts de final no tenen mala pinta, perquè si va per la banda del Paris Saint-Germain li tocaria el Bruges o el Lille o l'Aston Villa, i si va per la banda del Benfica, si ens toca el Benfica a vuitens de final... A quarts trobaríem el Borussia Dortmund o l'Aston Villa o el Lille. Sí. Vull dir que el camí...
És aquesta l'eliminatòria.
Correcte.
És aquesta.
I després les semifinals.
Les semis hi ha un tòtem. Estiguis on estiguis, si arribes a semis ja és un tòtem.
Escolta'm, una Champions, arribar a una final del Champions sense trobar-te cap equip potent, dels més potents d'Europa, és pràcticament...
Bueno, això s'ha de passar en algunes ocasions.
Correcte, estava pensant el mateix.
Només
si ets un equip concret...
En algunes ocasiones aislades, nos ha pasado que de repente me levanto un día y digo, hostia, estamos en la final, ya.
Sí, 12 final de la Champions, 13 en un minut, presidente, ja coneixerem el rival del Barça als vuitens de final de la Champions. Així que, Willy, quan vulguis, fins les dues, que t'hi jugues, ser Catalunya.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia, les persones diferents.
Sí que és el Xavi, eh? Xavi, benvingut avui també, l'oient que va venir ahir a veure el programa i que avui ha repetit i que ja ha batejat el fet de venir al programa com la Què t'hi jugues experience.
Sí, i ja el podem començar a considerar espectador.
Cobrarem entrada, crec, eh? Cobrarem entrada en forma d'esmorzar, potser. Algun dia, el qui vulgui venir que porti...
Això no podem parar d'esmorzar, és que l'Helena avui ens ha fotut la bronca, perquè...
És veritat, tens raó.
Si demanem esmorzars, doncs... Pues...
Mal fet, però perquè sí, pensa en la nostra...
Sí, dieta, les meves tetes.
Tenim Giovanni Elber, mític Giovanni Elber, exjugador del Bayern de Munic, ja preparat amb el nostre amic Giorgio Marchetti a Nyon, a Suïssa, i comença aquest sorteig.
Saps com es diu de segon cognom?
No vull la broma.
Aston Villa, FC.
Vinga, doncs, l'Aston Villa és el rival del Bruges. Aston Villa, rival del Bruges.
Aston Villa, Bruges, primera eliminatòria. Per tant, Lille, Borussia Dortmund.
Correcte.
Aston Villa és un interesting record.
Som directe des de Nyon, Suïssa.
Ara va sortir la bola del Lille per comprovar.
Sorteig dels vuitens de final de la Champions. Ja tenim la primera eliminatòria. Bruges, Aston Villa i Borussia de Dortmund, Lille.
We can go now with the second.
Vinga.
The second team
in this bola, que hauria de ser la del Lille, si no, trampa.
Which... No, home, no, trampa.
No, home, clar. Si no sortís el Lille, seria un incendi.
Ello és Lille.
And that's Lille, so Lille will travel
just a leg of the tie. Per tant, Bruges, Aston Villa i Borussia Dortmund, Lille.
És la doble eliminatòria que ja coneixem. Recordem que el Barça jugarà la tornada a casa, eh?
Sí, el Barça jugarà la tornada a casa.
I després es sortejarà si es juga anada i tornada, a casa o no, als quarts de final.
Sí, sí, això vindrà després d'aquest sorteig, del d'ara mateix.
Més boles...
Més boles, aviam.
Giovanni Elber.
Aviam, que surt ara mateix.
Atlético de Madrid.
Doncs contra el Madrid.
Atenció. Tenim derbi. Hi ha derbi als vuitens de final de la Champions. Madrid, Atlético de Madrid,
amb doble derbi.
L'anada...
Aquest any sí.
Al Bernabéu.
Amb l'anada al Bernabéu.
La tornada al Metropolitano, eh? Atenció, la bomba del sorteig que acaba de sortir. Madrid, Atlético de Madrid, als vuitens de final.
Sí, senyor. I a l'altra banda, per tant, un altre derbi. Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen.
Bons partits, eh? Insistim.
Bayern 04 Leverkusen.
Ara surt el Bayern Leverkusen.
Se pueden españoles en los cabos, ¿no?
¿Qué le parece, presidente?
No, me parece que no. Bueno, que los
árbitros... Se puede españoles, sí, sí que pueden.
¿Y el árbitro que va a pitar quién va a ser?
No se sabe todavía. Pero le gustan más los de Europa, por lo tanto, tranquilo.
Can we start pressing? ¿Puedo encender la televisión
sí,
ya
sí,
o no?
Sí, ya ha estado presionando
a
Cuadra Fernández y a...
Vinga, anem amb els rivals del PSV i del Feyenoord, dels dos equips holandesos.
Now, Arsenal or Inter.
Seran, ja ho ha dit, l'Arsenal o l'Inter.
Si surt la bola de l'Arsenal, tindrem un PSV-Arsenal.
Correcte.
Si surt la de l'Inter, tindrem un PSV Inter de
Arsenal, Mila. FC.
First team drawn is Arsenal FC going.
Vinga,
va,
ara ve l'important, eh? Ara, sortirà,
ara sortirà la bola de l'Inter per confirmar que va amb el Feyenoord, s'enfrontarà Inter-Feyenoord.
Ara que digui Inter.
I ara és molt important, després de la bola de l'Inter, si surt primer la bola del Barça, tindrem un París Saint Germain Barça vuitens de final. Si surt primer la bola del Liverpool, el Barça s'enfrontaria al Benfica. Ara surt la bola de l'Inter, com dèiem.
I ara per anar bé hauria de sortir la del Liverpool.
Per tant,
per anar bé.
Confirmem eliminatòries de moment. Bruges, Aston Villa, Borussia Dortmund, Lille, Madrid, Atlético, Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen, PSV, Arsenal, Feyenoord, Inter. Atenció, moment del sorteig.
Escoltem bé.
En directe, des de Suïssa.
Escoltem bé.
Impediment, tu, m'esteu fent patir.
S'ha de donar una mica emoció.
First team to go the silver part.
Liverpool.
Bien,
sí.
Vamos! Liverpool. President, cap a Lisboa.
Ja, senyor!
Benfica, Barça, tornem a Lisboa.
Pastissets!
Això és el que haurà
d'atenció. Benfica, Barça, amb l'anada a Dalús i la tornada a Montjuïc. Benfica, Barça, vuitens de final de la Champions i partidàs supereliminatòria. París Saint-Germain, Liverpool, també als vuitens de final de la Champions.
Esta era de prueba, ¿no?
Ahora bien, no, esta es la real, ya. Usted tiene partido contra Atlético con la UEFA Metropolitano.
Possibles
rivals de quarts, Borussia Dortmund, Lille. Possibles rivals de quarts, Borussia Dortmund i Lille. Per tant, a hores d'ara ja sabem que el Barça no es trobarà mai amb el Madrid.
En una hipotètica final.
Mai. Fins al final.
En una hipotètica final.
Mai més a la vida.
Mai més a la vida. Es podria trobar en aquesta sessió.
Això seria bé.
L'única manera.
Que han desaparegut.
L'única manera de trobar-se amb el Madrid és a la final.
Sí, correcte. Perquè va per l'altra banda del quadre. Per
exactament.
Tant, recapitulant. Rival del Barça als vuitens de final del Champions.
Ja pots marxar, està tot fet.
El Benfica. Benfica-Barça, anada a Dalús, tornada a Montjuïc. En uns hipotètics quarts de final, el Barça es trobaria o amb el Borussia de Dortmund o amb el Lille. I en unes hipotètiques semifinals, aquí ja entrarien equips com el Bayern de Múnich, com l'Inter de Milà, com el Bayern Leverkusen o com el Feyenoord.
Ara expliquem què s'està fent ara, eh? S'està fent el sorteig de qui juga com a local als quarts. Per tant, PSG-Liverpool és local, PSG-Liverpool local de quarts de final i visitant el Bruges Aston Villa. Quan toqui la del Barça,
va,
ja ho expliquem.
Sí, sí, això ho explicarem després. Recapitulant el sorteig. Benfica-Barça, Borussia de Dortmund-Lille, Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen, Feyenoord, Inter de Milà, PSV Arsenal, Madrid, Atlético de Madrid, insisteixo, anada al Bernabéu, tornada al Metropolitano, Bruges, Aston Villa i Paris Saint-Germain, Liverpool.
¿A qué árbitro te... Yo, a mí me gustaría...
Que no se sabe, ya se lo he dicho,
que no tenemos que mandarle la prensa. Ya
Joan Poggi, bon dia.
Hola, bon dia, ho sento.
¿Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Val. Iván, què? Reaccions i Poggi?
No, ara, crec que la Champions s'ha posat bastant de cara pel Barça. Vull ser optimista, però no és un optimisme patològic, que normalment ja el tinc, sinó bastant realista, perquè el Barça ha demostrat en aquesta edició de la Champions que és un candidat ferm a guanyar-la. Sí. Jo crec que és l'equip, juntament amb el Liverpool segurament, que més millor ha jugat. Espera't.
Ara, als quarts de final, als quarts de final el Barça, si passés contra el Benfica, jugaria l'anada a casa.
Anada a casa.
I la tornada a fora.
Tornada fora de casa. Per tant, en cas d'eliminar el Benfica, el Barça es trobaria o amb el Borussia Dortmund o amb el Lille. L'anada seria a Montjuïc i la tornada o al camp del Borussia Dortmund o al camp del Lille.
O de
l'Aston Villa. Això seria quarts. Ara que sorteja la semis. Sí, sí, del Lille, del Lille. No et liem, no et liem.
Sobretot el més important és la semis, perquè jo crec que els quarts, si passes contra el Benfica, que en principi ha doble partit, insisteixo, crec que el Barça és millor equip que el Benfica, i a més li va demostrar allà, simplement jo crec que va sortir una mica empanada, però l'eliminatòria d'aquesta Champions serà semis.
Correcte.
Pràcticament,
és on et podries trobar o amb Bayern de Múnich, o amb Bayern Leverkusen, o amb Feyenoord, o amb Inter de Milà.
Si no passes a Benfica i no passes a quart, doncs fora.
És que, analitzant el sorteig, crec que tens molta raó, Ivan, que és un molt bon sorteig pel Barça, perquè et queden per l'altra banda del quadre Paris Saint-Germain, Liverpool, Madrid, Atlético, que només te'ls trobaries en una hipotètica final, i clar, ja et toca el Benfica a vuitens, i a quarts un Borussia o un Lille.
Ara, bon dia, la clau.
Bayern de Múnich?
Bayern de Múnich te'l pots trobar a semifinals.
Semifinals, i ara sabrem si...
Ja li hem fotut quatre, vull dir que és un molt bon sorteig.
El Bayern de Múnich va patir per eliminar el Celtic. Aquí la clau d'aquesta Champions és un cop el Barcelona ha esquivat la bala del PSG, que era la por, és... que a semifinal et toqui l'Atlético al Madrid i aquí et pelin. Però si no, arribes a la final...
No, però semifinals no et pot tocar l'Atlético al Madrid. Semifinals només et pot tocar. És que clar, ja estem parlant de semifinals, imagina't.
Bueno, jo d'on
presentar com a semifinals et pot tocar o el Bayern de Múnich, o el Bayern Leverkusen, o el Feyenoord, o l'Inter de Milà.
Val, per tant,
només d'aquests quatre.
Ara mateix sabrem si la semifinal es juga l'anada a casa o a fora. Ara mateix, eh?
És a dir, primer hem de passar vuitens, hem de passar quarts.
No, el Barcelona està a la final, sí.
Si el Barça passa a quarts contra el Benfica, si passa a quarts, juga l'anada a casa i la tornada a fora. Si passa a semifinals, juga l'anada a casa i la tornada a fora.
Si Montjuïc fos un infern, et diria, home, però sí. Val la pena que la tornada sigui a casa.
És un detall, però no és, evidentment...
Per tant, és
igual. Us dono una dada, que és que el Barça podria guanyar la Champions enfrontant-se només a equips que ja s'ha trobat a la fase de grups.
Sí, és veritat.
Sí. És a dir, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich i el Benfica ara.
Sí, sí. Sí,
final, no, però la final és amb el Madrid o l'Atlètic, segur. Aquí anem encaminats a un Barça...
És el Liverpool, cuidado, eh?
Clar, i el Liverpool i el Madrid, PSG, tens?
És que no entenc, no tinc present al quadre.
No, també al quadre perquè has arribat tard, perquè t'ha explicat perfectament.
De fet,
aquí tens el quadre.
Hi ha un col·lapse a la...
Aquí tens el quadre, perfectament
explicat. És que el Madrid, si supera l'Atlètic, després li pot tocar un Arsenal... Després li pot tocar un Paris Saint-Germain Liverpool. Vull dir que
el Paris és aquest, però és el Liverpool, perquè l'Arsenal és una...
En fi, el Madrid, si passés a semifinals, posant pel cas que elimina l'Atlético i després elimina els rivals PSG, PSV, Arsenal, si arribes a les semis, tindria l'anada a casa i la tornada fora.
Val, recapitulant, vuitens de final, Benfica, Barça, amb l'anada a Dalús, la tornada a Montjuïc, i Borussia Dortmund, Lille. També, a la mateixa banda del quadre, Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen, i Feyenoord, Inter de Milà. A l'altra banda del quadre, per tant, equips que el Barça només es podria trobar en una hipotètica final, Madrid, Atlético de Madrid, anada al Bernabéu, tornada Metropolitano, PSV Eindhoven, Arsenal, i també dues eliminatòries més, Paris Saint-Germain, Liverpool, i Bruges, Aston Villa.
No sé si voleu fer un comentari més. És molt evident, crec, que el quadro esquerre és duríssim.
Duríssim.
Sí, és duríssim. Duríssim. És que ha quedat, ha quedat com poc equilibrat.
Mira, jo almenys em podré centrar el, sí, dissabte, el dissabte 12 d'abril em podré centrar en anar als 40 Primavera Pop a Badalona.
Sí, senyor.
És el meu únic objectiu vital ara fins al final de temporada. Anar el dissabte 12 d'abril a l'Olímpic Arena de Badalona a anar a veure els 40 Primavera Pop. Sí. Perquè hi toca la Maria Becerra, hi toca el Dani Fernández, sí, hi toca l'Abraham Mateo, hi toca la Vico, la noche entera, hi toca el Nil Moliner i molts més. I jo les entrades ja les he comprades. Va ser sortir del partit del Bernabéu, passar per els 40.cat, sí, i comprar les ja entrades ja per...
I la Vico toca tota la nit, la noche entera.
La noche entera. La noche entera. És aquesta cançó fins a les 6 del matí. Els 40.cat, no, en sèrio.
Recorda'ns el dia, Pep, recorda'ns el dia.
12 d'abril a l'Olímpic Arena de Badalona. O sigui, que us queda aquí al costat, aquí, així que esteu aquí al costat, evidentment, si ens esteu escoltant des de Lleida, haureu de venir des de Lleida fins a Badalona.
Clar, abans d'això, hi haurà els partits dels vuitens de final de la Champions, perquè l'anada contra el Benfica, el Barça la jugarà 4 o 5 de març, que això és ja, és... La setmana que ve, no l'altra.
Sí. I
la tornada, l'11-12 de març, a Montjuïc, contra el Benfica. Tot això, avui el Barça s'entrena d'aquí a 2 hores i 4 minuts. A 2:15 de la tarda, i Hansi Flick parla d'aquí a una hora. Yes. A la 1:30 de la tarda, en directe, el que t'hi jugues, entrenador del Barça, Hansi Flick. I no sé si els jugadors... Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Som ja tots a la ciutat esportiva i sabem si han seguit junts el sorteig i després ja entrenaran, o com ho han fet?
Tenien arribada una hora abans per començar a esmorzar i fer vídeo, per tant està coincidint que ara estan arribant la majoria d'ells, i per començar a entrenar a partir de les 2:30, per tant no crec que hagin seguit el sorteig junts.
Estem pendents d'alguna cosa de l'entrenament. Ahir Christensen va fer una part de l'entrenament amb el grup, diria, no sé si hi ha opcions que es pugui estar recuperat per el partit de demà, que recordem, 9 de la nit a Gran Canària, Les Palmes-Barça demà.
És una mica just, però va fer tot l'entrenament. Christensen, vale. Per tant, són bones notícies. Venia d'una lesió de 3 setmanes, no és gaire, i ara s'ha de desconvocar futbolistes. Per tant, veurem, suposo que a Hansi Flick li podrem fer aquesta pregunta i ens ho desvetllarà, però és una mica just perquè només s'acumularà 2 entrenaments amb el grup abans d'aquest partit.
Doncs d'aquí una estona tornem amb tu, Santi, que hem de parlar de Vitor Roque, que ens has d'explicar alguna cosa, i hem d'escoltar Pellegrini. Ahir el van expulsar, per ser a Vitor Roque, el partit d'Europa del Betis, i a partir de 2:15 de la tarda, en plena taverna del que t'hi jugues, escoltem a Hansi Flick. Fins ara, Santi.
Fins ara.
Gairebé 2:15, aprofitem i endrecem l'actualitat.
Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
El Josep Pons, què tal, Josep? Bon dia.
Què tal, Adri?
D'aquí a uns minuts es celebra també el sorteig de l'Europa League i de la Conference League.
Sí, a partir de la 1, Real Societat i Athletic Club coneixeran els seus rivals als vuitens de final de l'Europa League. Tottenham i Manchester United, possibles rivals del conjunt del Guacil, mentre que els d'Ernesto Valverde esperen a Victoria Pilsen o Roma. A partir de les 2, el Betis coneixerà si s'enfronta al Chelsea o al Vitória Guimarães als vuitens de la Conference. La fase de classificació vuitens de final de l'Europa League, per cert, Adri, ahir ens va deixar l'Anderlecht Fenerbahçe suspès durant més de 20 minuts per una baralla entre aficionats a la grada.
Ara sí, Willy. Jenny Hermoso i Luis Rubiales recorreran la sentència.
Després del veredicte que condemnava Luis Rubiales per agressió sexual amb una pena de 10.800 euros de multa i una prohibició a comunicar-se i apropar-se en un radi de 200 metres a la jugadora, tant Rubiales com Hermoso han anunciat que recorreran la sentència. Aquesta no ha acabat d'agradar el vestidor de la selecció, on sorprèn que no hi hagi hagut cap condemna per coacció.
Lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual. Lo que me parece algo llamativo, raro, me parece que no haya condena por las coacciones. Es el resumen del resentir del vestuario. A partir de ahí, nosotros qué vamos a decir, respetamos a la justicia.
Aquestes eren les paraules d'Irene Paredes, capitana de la selecció espanyola femenina de futbol, a la prèvia del partit d'avui a 6:45, on Espanya s'enfronta a Bèlgica a la Nations League. El partit es juga al Ciutat de València, on es recaptaran diners per les víctimes de la dana.
Aguanta'm un segon, que està Deco, el director de futbol del Barça, Movistar Plus, valorant el sorteig, el Benfica.
Ya no hay mucho que escoger, o sea, es verdad que PSG está en un gran momento, como así como Benfica. Benfica ya nos tocó en la fase de clasificación. Ha sido un partido durísimo ahí donde hemos sufrido mucho y la verdad es que hemos hecho una remontada importante, histórica, pero el partido podía perfectamente haber perdido ahí porque Benfica ha sido muy fuerte.
Bueno, sabéis también que en caso de eliminar al Benfica jugaríais los cuartos de final, la ida en casa, ¿verdad? Después de ese sorteo.
Sí, sorteo nos ha tocado esto, pero primero hay que ganar a Benfica, intentar claro. Pasar. Será muy duro, será un ambiente complicado. Además, la forma como acabó el partido ahí al final, yo creo que es un equipo que en casa son muy fuertes, son muy potentes, por eso hay que pensar en primero partido de Benfica y después ya veremos.
También importante saber por qué lado ibais del cuadro, ahora por el lado que vais, sabéis también a quién no os enfrentaríais en la final, y hay rivales ahí muy potentes.
Final de la Champions no hay esta discusión. La temporada pasada, por ejemplo, cuando el PSG, que era para mí de los favoritos, pasa, acabó quedando contra el Dortmund. La gente no esperaba que Dortmund pudiera llegar a una final. O sea, la Champions no hay este favoritismo que la gente se cree de las veces, ¿no? Los que están ahí en el día a día, los que conocen un poco de fútbol, conocen los equipos, saben que son equipos potentes de todos los lados. Por eso yo aquí lo que creo es que hay que jugar, hay que intentar pasar poco a poco, pensar partido a partido.
Vosotros estáis en un muy buen momento, líderes de la liga, con renovaciones además muy importantes hechas. Deco, te quería preguntar si después de estos playoffs que antes no existían, tenéis la sensación de que, por ejemplo, el Real Madrid ha ganado enteros, aunque ha jugado dos partidos más, pero evidentemente las sensaciones que se tienen respecto a la fase de liga que había hecho el Real Madrid son absolutamente, han cambiado. Quiero decir, si tenéis la sensación de que aparecen nuevos rivales o equipos que están en mejor forma que antes de que se jugaran estos playoffs y sobre todo rivales que ya no están, como el caso del City.
A ver, todos los equipos, además los grandes equipos, se recuperan, hay momentos mejores, peores durante la temporada. Yo creo que Madrid ya lleva bastante tiempo bien. Para mí es un equipo que desde diciembre estaba otra vez ganando, sus principales jugadores están marcando goles, Mbappé está en un momento espectacular. Es un equipo que ha ganado la Champions, o sea, pensar que Real Madrid nunca no estaba bien es una tontería. Para mí Madrid siempre ha estado bien y hay momentos de la temporada que un equipo está peor, mejor, como nosotros nos ha pasado. O sea, el Atlético de Madrid más de lo mismo, todos los grandes equipos siempre se recuperan, pero nosotros tenemos que empezar lo nuestro, tenemos que saber que los momentos buenos no duran siempre, pero hay que aprovecharlos y trabajar y seguir intentando hacer lo mejor.
Muchas gracias.
Paraules de Deco, sí, del director de futbol del Barça, que de Nyon ha vingut directe a l'estudi del Getty Jugues.
Tenemos una dificultad, además, de hacer el partido contra Benfica, que es vigilar primero que el Chesney no atropelle a ningún jugador. Tenemos que vigilar también el Araujo, que no marque goles a propia. Sí. Tenemos que vigilar también que es muchas cosas, ¿no? Porque fue un partido muy, muy difícil, muy extraño.
De como Mourinho, una amiga. Sí.
No creo, porque no. La diferencia es bastante importante. Una persona no acaba de odiar a João Poquín.
Pito.
¿Qué pasa?
Pito.
Paco, te llamas Paco.
Deja la droga, Mou.
Va, si està 12:34, va, seguim. Estàvem endreçant l'actualitat amb el Josep Font. Josep, en poliesportiu, victòria del Barça d'handbol contra el Kielce.
Els blaugranes superen per 30-28 el Kielce i s'asseguren la classificació a quarts de final de la Lliga de Campions com a primers de grup. Carlos Ortega valorava la classificació amb les nombroses baixes que té l'equip.
En aquest moment és molt important. Tenim moltes baixes i esperem recuperar per aquest partit de jugadors. Jo crec que és molt important i estem només a un pas d'arribar una altra vegada a la Final Four. Esperem rival i estem molt, molt contents, sense dubte.
El partit, per cert, va deixar una altra lesió pels blaugranes, la del lateral dret, Dick Amem, que va haver d'abandonar la pista després de fer-se mal al turmell.
Carlos Alcaraz cau eliminat als quarts de final del torneig de Doha, perquè et celebra Joan Foquí.
No he dit res.
No, però la gent que està veient l'estreaming ja t'ha vist aixecar els braços.
Sí, el tenista s'acomiada del torneig de Doha després de perdre per 6-3, 3-6 i 6-4 contra Giri Leca.
Atenció a aquesta notícia. Ahir al Larguero vam parlar amb Adrián Simancas. És l'home que va ser empassat per una balena.
Hòstia, mentre... com el Pinocho. Com el Pinocchio,
sí,
se la va passar una balena.
Sí, però
es va salvar.
Va sortir.
De fet, recordava aquesta anècdota, i és que mentre Adrián Simancas estava fent piragüisme amb el seu pare a la Patagonia xilena, va ser empassat durant uns segons per una balena. El seu pare, metge anestesiòleg que gravava la ruta que feien, va captar el moment i va transmetre en tot moment tranquil·litat i calma al seu fill quan la balena va treure l'Adrián i va tornar a la superfície. I Simancas explicava ahir al Larguero que per un moment va pensar que seria menjat per aquesta balena.
Yo creo que habrá sido un segundo dentro de su boca y en total 3 segundos sumergido bajo el agua.
¿Viste algo?
No, yo cerré los ojos cuando sentí que algo me iba a impactar.
Una luz.
Sí, tenía sospecha de que estaba dentro de la boca de algún animal, porque yo iba sentado remando y veo que desde atrás... A medida que algo me golpeaba, el bote también se acercaba a algo que se iba a cerrar sobre mí. Claro, sí, pensé que iba a morir porque entendí que estaba intentando ser comido.
Ah, és que la imatge és molt bèstia, eh? El tio va remant amb la seva piragua. Sí, clar, perquè l'està gravant el pare. El seu pare està davant, amb el mar remant amb ell, i el grava.
Sí, foto, hay vídeo, no?
Hay vídeo, hay vídeo.
És que, si no hagués imatges, jo no m'ho creuria. Jo diria, on han esmorzat aquesta gent?
Però la imatge és
molt bona. Jo vull anar a aquest lloc que esmorzar. Sí, però clar, la imatge, escolta...
Algun dia també sereu empassats per una balena, sí, vosaltres, allà al Gelida.
Passa poc respecte al mar, de la gent.
Sí, una balena ja, tot el Gelida.
Fa por, realment.
A mi no em passarà, segur.
Puc assegurar que alguna balena el Gelida tot allà.
Sí, sí.
Per cert... Simancas al final va sortir il·lès i va comentar que quan torni a fer bon temps continuarà fent piragüisme amb el seu pare.
Bueno, doncs que vagi en compte amb les balenes. El Picarolo que t'hi jugues allarga la ratxa de victòries en un duel titànic amb Mundo Deportivo.
L'equip de la ràdio ha guanyat 4-5 els del diari del grup Rodó amb gols d'Emilio Blanco, Jofre, Víctor Cervantes i doblet de Juan Jiménez. Actuació destacada sota pals del nou fitxatge Sergio Chávez
i del senyor Indiano Mayenco que pitava, no?
Era el Sergi, avui pitava el Sergi.
Ja està, clar.
Sí. Aviam, acaba la crònica.
Sergio Chávez que ha cobert la baixa de Sergi Antolinos, per tant, nou èxit rotund de la direcció esportiva. La Ser jugarà l'últim partit de la Lliga regular contra l'Ara i si guanya pot escalar fins al quart lloc, posició Champions, en una remuntada d'època. Com l'equip està en una bona dinàmica, l'entrenador ha donat matí lliure. Escoltem les paraules de Santiago Valle, un dels artífecs de la remuntada de l'equip al postpartit.
Tens de temps o no?
Sí.
Quants?
No s'entén res.
Perquè si no hi ha... Quatre pinxos de truita.
Potents a l'esmorzar després del partit, eh?
Vaya, vaya.
Ah, el que has guardat pel Jofre. Vale, pues un, dos, tres, quatre, cinco. Cinco pinxos de truita. Perfecte.
El cinc.
Demanant pinxos de truita mentre escolten Café con Ron de Bad Bunny, la cançó.
I una marideta, també. I una marideta.
Una mica de
brandis. I un bitxit. Uns cruzanets de creme per fer baixar. Porti'm una camamilla per fer baixar.
12:38. Felicitats a l'equip, el Picarolo.
El árbitro se comió varias opciones.
Robando siempre.
Robando el que t'hi jugas.
A Mundo Deportivo. Anem a xarxes, va.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
Sí, és aquest
Chesney.
Sí, és aquest Chesney, si no, pensaria que és Giovanni, el nostre amic Giovanni, també repassant... A...
Sí, bueno, però jo si quieres, si puedo café con leche, uno con uno sin lactosa... Si quieres uno café.
No, yo con un poco de...
La veritat, café con el globo.
Heu d'anar al globo?
No sabràs de què va, sí, però...
Que... No, ara quan sortim, mirem.
Sisplau, aneu al globo, pregunteu pel Giovanni i demaneu-li un...
I te pongo café con leche, te pongo... ¿Qué quieres?
Es que flipareu.
Hoy de bocata del día tengo de chorizo.
Jo no puc dir, sí, sí, és que el vam anar a buscar ahir o abans ahir, no, no hi era. Sí,
jo hi he anat aquest matí i m'ha atès ell i m'ha costat...
Ah, sí que hi és,
sí,
Giovanni?
No,
m'ha costat
aguantar-me
el riure.
M'ha costat aguantar-me el riure, perquè, clar, m'imagino el Bermúdez i me calmo...
De bocata del dia. Tienes el de chorizo.
Què has fet allà, també?
Tengo chorizo medio, chorizo entero.
Va, que bé la gent.
Pongo entero.
Xarxes, Núria.
El chorizo no m'agrada.
He vist que estàveu tristes amb aquest sorteig, doncs he fet una enquesta al YouTube del que t'hi jugues.
Vale.
Amb aquest sorteig creus que el Barça guanyarà la Champions?
Ep.
Si sóc optimista, o calma, calmem-nos una mica, doncs mira, 57% dels oients ens diuen que sí, que el Barça guanyarà la Champions. Oi. Només un 43% ens diu que calma, per tant, jo crec, Adri, que la gent ha acabat contenta amb aquest sorteig.
Li pregunto al Bruno, li demano que ens ho argumenti bé, perquè m'ha dit la Núria, mira, està preparant ja el clip. Està, la Núria està preparant el clip perquè m'ha dit, pregunta-li al Bruno...
Miro a càmera com ho he de fer.
I així després ho pengem a xarxes. Fes un natural, perquè sí. Que ho estem parlant aquí, però després ho penjarem a vale. Xarxes. Quina opció votaries de l'enquesta? El 57% has dit, Núria, no? Ha votat que el Barça pot guanyar la Champions.
Sí, no, que guanyarà.
Guanyarà la Champions.
Guanyarà la Champions no ho puc dir, perquè no em sembla el màxim favorit. És veritat que té un camí, podem dir, amable, però sí, és que hi ha el Madrid. Vull dir, hi ha el Madrid, hi ha el Liverpool, hi ha el PSG. Per mi, ara mateix el Barça seria segon, tercer favorit. Tercer, si vols.
Segon, tercer favorit per,
sí,
guanyar,
per
la
guanyar la Champions.
Però el Madrid per sobre del Barça.
Madrid, Madrid número
1. Jo me'n vaig ja, tu. Home, no, li he fotut no sé quants gols aquesta temporada al Madrid i està per sobre del Barça, fora.
És l'opinió del Bruno. És l'opinió. Mira, l'Alberto passa per aquí darrere ensenyant l'escut del Madrid a sobre quan es creua amb l'Ivan San Antonio.
San Antonio, per favor.
Sí, no facis un Montoya, Ivan. No facis un Montoya.
No, ja ho va fer
Poquí.
Jo també crec que la temporada del Madrid ha començat ara. Ells han fet pretemporada fins ara, ara comença la temporada. I ara està jugant al seu torneig particular. Per tant, la clau és que eliminin l'Atlètic de Madrid.
A més a més, és
l'Atlètic, que l'Atlètic els hi pot posar difícil.
El Madrid, a més, a cada ronda desbloqueja un jugador.
Per
és
tant,
a dir, tenia 4 lesionats, a 8 anys en recupera un,
sí, a 4 en recupera un. És important, disculpa. No. Després hi ha la part de màgia negra, que al rival se li lesionen un o dos o tres.
Jo només tinc una pregunta.
Ara començarà la plaga, la grip, l'epidèmia de grip de l'Atlètic de Madrid comença ara. Just ara començarà.
Però, això passarà. No ho sé, segurament
grip aviar.
Gràcies i tot. Però futbolísticament...
No, grip.
Futbolísticament, quins són els arguments del Madrid fins al dia d'avui?
I quins han sigut els últims dos anys? Una pagada de por.
Una
eficàcia brutal.
Si parlem del tema de Poquí, jo estic d'acord amb Poquí. Però ell parla de futbol.
Collons, de futbol, la pagada.
Futbolísticament, quins són els arguments? Favorit, el Madrid per sobre del Barça.
Però és que fer gols, Vinícius, Bellingham...
És que fer gols no és un jugador futbolístic.
Que Asensio, més o menys, està defensant força bé, que Tchouaméni ja pot jugar al mig del camp...
El Madrid no va jugar amb el Barça, no?
El millor... Sí.
Vinicius no va jugar amb el Barça.
Sí, però...
Asensio no va jugar amb el Barça.
Amb mi que en la ratxa que porta Mbappé al 2025 té zero a veure amb la ratxa d'Mbappé quan es va enfrontar al Barça.
Bueno, escolta, la ratxa que porta Lewandowski, que em sembla que és pitxitxi de la Lliga,
sí.
Mentre no es demostri el contrari, sí, segueix sent el màxim golejador d'aquesta Lliga, que la guanyarà el Madrid també, igual que la Champions. Això no ho entenc. No, de veritat, que els hi comprem el relat. Els hi comprem el relat.
No, no, al contrari. La primera manera d'acabar la teva tomba és dir, no, som millors que ells. Pues no, som per fer baix.
Doncs això és tribunalisme.
És la manera de guanyar. És la doctrina de Guardiola.
Quan tinguem masses coses per dir, intentem il·lusionar-nos amb el que tenim aquí.
Humilitat.
Perquè si no ho fem, serem sempre uns perdedors.
Il·lusió tota. I després, humilitat. I el relat aquest, no, el Madrid no juga res, no té futbol. Això és la xorrada més gran que s'ha inventat mai.
Senyors, tota la gent d'Europa, no us presenteu perquè el Madrid guanyarà la Champions i per tant no hi ha competició.
Deixa parlar una mica, jo dic que el Barça és un gran candidat a la Champions i també et dic que passar contra l'Atlético de Madrid al Madrid li costarà moltíssim, és a dir, no és una eliminatòria fàcil ni molt menys, i pot quedar eliminat, però per mi, si he de dir un candidat o un favorit a guanyar la Champions, per mi és el Madrid.
És que el Barcelona es pot trobar al Madrid a la final.
Per tant, Liverpool,
Si hagués Bruno,
tu vas a la Premier, tu vas a quedar primer a la Champions,
Madrid. Quan fa que van jugar el Madrid i el Liverpool una final?
Quan va quedar el Liverpool a Madrid aquest any?
Fa dos anys.
Quan va quedar el Liverpool a Madrid aquest any?
Va guanyar el Madrid.
Com va acabar la final? Val.
Qui és
el vigent campió d'Europa?
El Madrid.
Val. Què passa amb el Madrid? Si hagués una eliminatòria Barça-Madrid a semifinals, jo et diria, té més opcions el Barcelona. A una final, estic d'acord amb tu, el favorit és el Madrid, indiscutiblement. Però és que indiscutiblement...
Està emprenyat l'Ivan, no li agrada que digueu que el Madrid és el favorit.
Una pregunta,
Ivan.
Clar que som uns losers, som uns perdedors, i ho serem tota la vida amb aquesta colla.
Ivan, en un top 3 de favorits per guanyar la Champions, a quin ordre posaries Barça, Madrid i Liverpool, que entenc que són els 3 favorits, no? Tu posaries Barça,
el Madrid no m'ha demostrat res.
Madrid
en
segon,
ja està. Com per ser
és la manera, aquesta és la fórmula.
I la fórmula que el Madrid guanyi la lliga és aquest.
El Madrid no juga res.
Jo poso.
O el Madrid no m'ha demostrat res. O el Madrid és una merda. Així la fórmula de fer-lo campió.
El ranking, Ivan.
El Liverpool al mateix nivell
que el Barça. I segon el Madrid.
No, segon, per què publiqueu, ho diu el Madrid? Què us està passant? Què estigui? Ser el Madrid?
Fes-ho campió d'Europa.
He preguntat el top 3 de favorits. Tu has dit el Barça i el Liverpool igualats. I jo t'he dit, i el segon qui poses?
No ho sé, és igual. Qualsevol. Poseu-lo nosaltres, que ja l'he posat.
Però és que, una cosa, Ivan, si tu em dius arguments futbolístics... Futbolístics, només futbolístics. Només futbolístics. Barça, Liverpool, et diria PSG, Arsenal... I està fins i tot... Hi hauria dos o tres equips pel mig. Sí. Però estem parlant...
De tractaments històrics.
Ja Ivan, bueno, passa un minut de tres quarts d'una. Bruno, a més et volia preguntar... Pel Barça, evidentment, és un molt bon sorteig.
Sí.
Per què és millor que hagi tocat el Benfica que el Paris Saint-Germain?
El PSG està realment molt bé, té un mig del camp ja molt establert, amb Vitinha com a gran líder, amb un trident amb Kvaratskhelia, Dembélé i Barcola que està funcionant realment bé, amb un Dembélé segurament el millor moment de la seva carrera i a més amb l'afegit que ja el PSG va eliminar el Barça l'any passat, per tant molt més assequible el Benfica.
El gran perill del Benfica és Pavlidis?
Sí, és el davanter que està funcionant millor. Per mi les bandes són també molt potents, amb Skelderup a la banda esquerra, jugant normalment Kerem Aktürkoğlu a la dreta, està lesionat Di Maria, té moltes lesions, Benfica, i veurem quins jugadors arriben bé, perquè Florentino Luis, que és el mitjante posicional, segurament que tanca millor, està lesionat i dubto que arribi a l'eliminatòria, i això també és bona notícia pel Barça, òbviament.
Però aquest, el paio aquest, com es diu, el davant de centro?
Pavlidis.
Aquest només marca contra el Barça, no?
No.
L'altre dia també contra
va
el Barça.
Es va endullar contra el Barça i des de llavors no ha parat.
L'hem fet internacional. Sí,
exacte.
Ha fet molt bona eliminatòria al playoff.
12:47, gràcies, Bruno.
Fins ara.
Anem al quiosc.
El quiosc del Marcos.
Marcos López, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo tal? ¿Cómo estáis? No paráis de discutir, ¿eh?
Bueno, aquí esto lo de cada viernes, ya ves, sí, aquí estamos.
Ya lo sé.
Oye, te has tirado la prensa portuguesa, ¿no?
Sí, claro, lo voy a hacer rápido porque está siendo en tiempo real. Vamos al diario a bola. Un viejo conocido, el adversario del Benfica en los octavos de final de la Champions League. En récord, más de lo mismo. El Benfica reencuentra al Barça en los octavos y ya conoce el posible camino hasta la final. En el diario Oyogo, el Benfica se reencuentra con el Barcelona y tiene la oportunidad de desquitarse de lo que ocurrió en el Estadio de la Luz de Lisboa. Y me quedo con la noticia que explica el diario Jornal de Noticias, de un diario portugués. Dice, de esta forma, los jugadores de Bruno Lage tienen ahora sí, una excelente oportunidad para olvidar el inglorioso y lamentable partido del Estadio de la Luz de la séptima jornada de la fase de la Liga de Campeones Millonaria. En aquel partido, como todos sabéis, a 21 de enero, los encarnados, así llaman en el diario a los jugadores del Benfica, estuvieron a punto de vencer al conjunto de Cataluña por 4-1, pero vivieron una remontada histórica y acabaron por perder 4-5. Y bajo ese espíritu, la prensa portuguesa está diseñando sus primeros análisis sobre el reencuentro con el Barça en los octavos de final de la Champions.
Esperit de venjança, eh? Tenen a Lisboa perquè consideren doncs, que aquell partit el podrien haver guanyat i realment va ser un partit molt boig que es va acabar portant el Barça a l'estadi de Luz. Gràcies, Marcos. Por cierto, ¿para ti favorito para ganar la Champions?
El campeón.
Gracias.
No.
La cara que ha puesto Iván.
Para yo ya paso, ¿no? Pero...
Vale, ya está. Va.
Somos un país para va,
dos. Anem a las palmas, que això sempre és més agradable. Adéu, Marcos. I arribem a la una, demà a les 9 de la nit, Les Palmes, Barça, a Gran Canària, i allà hi tenim el Francis Matas. Francis, què tal? Muy buenas.
Hola, què tal? Saludos, muy buenas.
¿Cómo está el equipo de Diego Martínez? Ahora escuchamos al entrenador, pero ¿cómo llega el equipo? Creo una situación bastante delicada, ¿no? No gana mal. Un partido desde el 22 de diciembre, ¿puede ser?
Sí, mal, muy mal el conjunto de Diego Martínez, pero sobre todo por las ausencias, ¿no? Muchas bajas en el conjunto amarillo, sobre todo titulares, jugadores importantes, y eso quieras que no arrastra, ¿no? Las malas actuaciones del equipo de Diego Martínez, sobre todo el pasado fin de semana, un desastre en Mallorca, sobre todo la primera parte, y la verdad que no es un buen momento para recibir al Fútbol Club Barcelona, y sobre todo porque quizás también el plantel estará pensando más en el partido del próximo viernes, una final en Pucela ante el Real Valladolid, que el partido de mañana del Barça, ¿no?
Mañana, Francis, primera vez que Pedri visita el estadio y juega allí contra Las Palmas desde que se marchó, ¿no? No sé si está sí. Previsto algún reconocimiento para él o hay algo previsto o qué.
El reconocimiento va a ser Adrián la grada, ¿no? La grada que le va a aplaudir a rabiar, ¿no? Porque vale. Fue un futbolista que duró muy poquito, por desgracia, en la Unión Deportiva Las Palmas. Y sobre todo porque se le tiene mucho cariño y además las arcas del club amarillo se vieron incrementadas y de qué manera con la venta del futbolista tinerfeño al Fútbol Club Barcelona. Así que ovación de gala, sin duda, mañana para Pedri. Ese va a ser el reconocimiento de la grada.
De Pedri n'ha parlat fa una estona Diego Martínez, l'entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas.
Es, digamos, la pura esencia del jugador canario. Yo creo que es un grandísimo ejemplo. Aparte, todos los chicos y toda la gente que lo conoce me habla maravillas de él. Está dejando huella, ¿no?, en el mundo del fútbol. No solo deportivamente, sino también personalmente, ¿no? Y eso, pues, hombre, es algo especial. Esperemos, evidentemente, que mañana, pues, sea el día de la Unión Deportiva Las Palmas, que Pedri mañana no destaque absolutamente nada, para que, claro, el Barcelona, da igual que inhibas a uno, hay tantos que como te pongas a pensar individualmente, pierdes el tiempo, realmente, porque es un muy buen equipo. En cualquier caso, un excelente jugador.
Això és el que deia Diego Martínez sobre Pedri, que, com dic, demà, és sorprenent, perquè entre que Las Palmas no ha estat a primera divisió i les lesions que li han impedit, no ha tornat com a jugador no ha anat com a jugador del Barça a l'estadi de la Unió Deportiva de Las Palmas, d'on va sortir. Francis, ràpidament, el 11 para mañana de Diego Martínez, ¿lo tenéis claro o es muy complicado?
A ver, es complicado, pero sobre todo por las ausencias. Mañana no va a estar Fabio Silva, ¿no? Que todos pensaban que podía estar el delantero, el goleador del equipo amarillo. No va a forzar, estará quizás para la próxima semana. Tampoco va a estar Januzaj, Pelmar, Mackenna, Marvin. Eso sí, vuelve Sugo, importantísimo en el centro del campo, y vuelve Sandro en la punta de ataque. Yo creo que va a jugar con Silensen en portería, lateral derecho para Viti. El centro de la saga estaría Mika Mármol, Alex Suárez. Lateral zurdo estaría Alex Muñoz. Por delante, un tribote con Javi Muñoz, con Estefan y con Esugo, con Manu Fuster en una banda, podría estar Moleiro en la otra y en la punta de ataque Sandro Ramírez. Yo creo que podría ser el once titular en la jornada de mañana, donde se va a llenar el Gran Canaria. Las 32.000 localidades se van a llenar para este Unión Deportiva La Palma Fútbol Club Barcelona. Y por cierto, ahora mismo estamos con 24 grados de temperatura.
No me digas.
Y mañana... Sí, mañana lo que pasa es que a la hora del partido...
Yo digo que a la hora del partido, ¿qué?
Vamos a estar mañana en torno a los 19-20 grados. Vaya, eso de las 8.
No, yo te he quitado 4 horas.
Una pregunta que es importante.
Traigan abrigo.
Sí, hombre, sí.
Discúlpate,
tengo una pregunta importante que, bueno, mañana viajo a Las Palmas. ¿Por la noche qué? Hay carnaval, ¿no?
Sí, está fresquito. Por la noche fresquito.
¿Cómo está el tema?
Ah, el carnaval. Bueno, el carnaval empezó ya la pasada semana, pero hasta el próximo fin de semana es donde empiezan ya los mogollones, la fiesta. Realmente empieza el viernes que viene. Así que de momento, tranquilidad.
Tranquilidad.
Tremendo bajonazo, ¿eh?
Tranquilidad. Bueno, calureta, pero no carnaval.
Pero hay fiesta. Sí. Para entender,
hay
carnaval,
hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta. Hay fiesta igual,
No pateixis. Sí.
Francis, un abrazo. Mañana te veo.
Venga, chao, chao, chao.
Hasta luego, Francis Matas, amb l'última hora de la Unió Deportiva a Las Palmas, que demà rep el Barça.
Ja no està, no?
A les 9 de la nit. El Francis? No, em sembla... Ha penjat, no, el Francis, ja? Ha penjat. Què dius, Helena? No hi és, vale.
Va posar la segunda.
Per favor, per aquí, home. Tinc el Santi Ovalle per aquí. S'ha acabat ja el pinxo de truita, sí, no?
Sí, sí, sí.
Tot bé, no, Santi? Ha anat bé l'esmorzar?
Era amb ceba?
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí, amb ceba, amb ceba.
Hem de parlar... Tenim 3 minuts, Santi, per parlar de Vitor Roque, que ja ens has anat explicant aquesta setmana la seva situació i l'oferta del Palmeiras, etc. I no està passant, diguéssim, pel seu millor moment, no? Ahir el van expulsar al partit contra el Gent i Pellegrini va parlar també del seu futur.
Bueno, està pendent de si el deixen sortir o no el deixen sortir del Betis, que és el que ha de fer el pas perquè es concreti aquesta operació del Palmeiras, i ahir li preguntaven per això a Pellegrini, si el deixaria sortir, si té en ment deixar sortir Vitor Roque, i aquesta és la resposta.
No, no puedo confirmar ni de Vitor Roque ni de ninguno jugador que se han ido, así que Vitor creo que está en un momento, como dije, que tenemos que apoyarlo, es parte del plantel, va a seguir contando con la confianza nuestra, así que ojalá se quedara aquí con nosotros y levantara su más que todo su finiquitación, porque le digo, no hay nada que reprocharle en cuanto a su entrega, son momentos que pasan todos los jugadores y vamos a ver si Vitor es capaz de superarlo.
Per tant, Pellegrini no pot corroborar que seguirà sí o sí, però ell el vol a la plantilla. I Fajardo, abans del partit, el director esportiu, explicava el que hem vingut explicant els darrers dies al que t'hi jugues, que hi ha converses obertes entre el Barça i el Betis per mirar què es fa amb Vitor Roque i si s'accepta l'oferta de Palmeiras.
¿Va a estar hasta final de temporada Vitor Roque en el Betis?
Bueno, ayer se produjo una llamada del Fútbol Club Barcelona, el Real Betis Balompié, existe una relación extraordinaria en ambos clubes y a día de hoy nadie indica lo contrario, Ismael.
Lo normal es que se quede. ¿A usted os gustaría que se quedara?
Sí, es un jugador que ha demostrado, ¿no?, cuando se le ha dado la oportunidad, de que puede optar a dar un rendimiento muy, muy óptimo, muy inmediato, con un futuro muy bonito también por delante, y a día de hoy, pues ojalá se pueda quedar con nosotros.
Es decidirà l'última setmana de febrer si marxa o continua el Betis Vitor Roque. De moment el club andalús és reticent a deixar-lo sortir.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora del cas Vitor Roque. Que
es fan el longuis i estan desitjant que vingui o el Palmeiras o el Soto Grande o qui sigui a endur-se'l.
Soto Grande.
Sí, sí, el que sigui, m'és igual.
I a casa seva. Bueno, veurem
les
com acaba tot el capítol.
Parlant de
Les Palmes, sí, ara escoltarem a Cholo Simeone, a veure què diu de l'eliminatòria contra el Madrid i si diu alguna cosa també del Barça, que recordem que la setmana que ve hi ha partit de Copa, semifinals de la Copa del Rei, aquí a Montjuïc.
Barça, aquests han tingut mala pata, la Copa al Barça i la Champions al Madrid.
Sí, fàcil no els ha quedat. En 30 segons, Núria Vilamala, per cert, hi ha tuit de l'Atlético de Madrid.
Sí, ja sabeu que a la prèvia del derbi a la Lliga van fer aquesta sèrie de posts, no?, amb les instruccions bàsiques pel derbi. Doncs un cop s'ha sapigut que el rival de l'Atlético era el Madrid a la Champions, han penjat una nova entrega, instruccions bàsiques, al punt número 5, i diu: aquí estamos de nuevo. Jo crec que és una prèvia de voler dir també tornaran ells a fer... No?
Faran algun escrit d'instruccions, no?
Sí, sí. Aquests dies n'han fet uns quants també, ara.
10 segons.
Atlético i Madrid, tots els partits empatats. Favorit, el Madrid.
Ivan, aquí, gràcies.
Gran article de l'Ivan Sant Antoni al Divisió.
Setmana que ve a les 12, aquí, el programa.
Hi ha un col·lapse insuportable. Aquesta misèria, aquesta cochambre. Ara tornem. Ara sorteix amb la cochambre, Lic. No jugo més.
Cadena SER Catalunya. Allò que llegeixes en diagonal. Que has sentit dir a un veí. Que has vist de passada a les xarxes, t'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall a sercatalunya.cat. Si passa, nosaltres t'ho expliquem. sercatalunya.cat. Segueix-nos a Twitter. @sercatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio i contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes SER Catalunya. @SER Catalunya. Cada hora. cada programa, cada programa, cada minut, cada minut, cada paraula de Ser Catalunya a un clic de tu. Cultura a un clic. Esports a un clic. Actualitat a un clic. Entreteniment a un clic. Torna a escoltar. Torna a escoltar. O descobreix contingut exclusiu al web de Ser Catalunya. sercatalunya.cat.
Ser Catalunya, la força de la conversa.
Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. Seguimos conociendo nuevos detalles sobre el accidente que ha ocurrido esta madrugada en la A7 en Valencia y que ha dejado 3 muertos. Según explica la Guardia Civil, hubo una persecución durante 20 kilómetros con los agentes después de que el coche en el que iban las 3 mujeres que han fallecido se saltasen un control de alcoholemia y chocasen contra otro vehículo. Radio Valencia, Juanma Graner.
Todo ocurrió pasada la una de la pasada madrugada. Agentes de la Guardia Civil daban el alto a un vehículo en un control de alcohol y drogas en la A7. El coche no paraba y continuaba por la autopista. Un vehículo de la Guardia Civil ha comenzado entonces a seguir a ese coche que unos 20 kilómetros después abandonaba la autopista en dirección al municipio de Alginet. Ahí es donde se ha producido el choque contra otro vehículo que estaba parado correctamente en una estación de servicio. 3 mujeres han muerto. La Guardia Civil de Tráfico destaca que de las 3 fallecidas, 2 no llevaban el cinturón de seguridad y otra persona que sí lo llevaba ha resultado herida leve.
El Real Madrid y el Atlético de Madrid se van a enfrentar en los octavos de final de la Champions, mientras que el Barça se va a ver las caras con el Benfica. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Tenemos ese derbi madrileño en octavos de final de la nueva Liga de Campeones, Real Madrid Atlético de Madrid, partido de ida en el Santiago Bernabéu el día 4 o el 5 de marzo y la vuelta en el Metropolitano el día 11.